Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Amb la Beatriz Aguilar al control de so, comencem avui 20 de novembre d'una forma molt diferent, directes cap a la nova Creu Alta. Per si algú ha anat molt perdut les últimes 24 hores, el Sabadell va perdre una altra vegada ahir, 0-1 contra el Lugo, setena de seguida, és QE a 6 de la permanència i perquè tothom va punxar a la part baixa. I la renovació a mitges de la setmana passada s'ha completat entre ahir i avui. Gerard Bofill cessat i ha anunciat ja Òscar Cano com a nou tècnic arlequinat des de fa dues hores i pel pròxim any i mig acompanyat per Elias Martí com a segon. I a tot això comença just ara la presentació en directe de Carlos Rosende com a director esportiu del Centre d'Esports en directe aquí a l'Hotel Suís. Per això estripem qualsevol guió que pugui haver-hi. Ni sumari ni res, marxem directament cap allà perquè a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb les imatges també veiem com, per exemple, ara entra Carlos Rosende amb el cap de premsa Agustí Bernat, amb el conseller de l'àrea esportiva Axel Torres i companyia. En la versió radiofònica, els nostres ulls allà, els del Sergi Garcés. Sergi, tot a punt, oi?
Tot a punt.
Doncs...
De fet, últimes indicacions i comencem.
Doncs directament, només començar el programa, en directe, Carlos Rosende, en les seves primeres declaracions com a director esportiu arlequinat.
Bon dia a tots i a tots els que ens escolten a través dels mitjans. Evidentment, avui és el dia del Carlos, però si em permetreu, m'agradaria fer una petita reflexió abans de presentar-lo. És evident que estem en una situació a nivell de la situació esportiva del primer equip masculí que no és idònia, que és frustrant com a aficionat i que és preocupant i crítica com a persona del club. No em vull treure cap importància a la situació que estem vivint a nivell de la situació esportiva del primer equip masculí, però sí que m'agradaria fer un parell de reflexions o subreflexions. Si em permeteu, la primera és que encara que evidentment els resultats d'aquest primer equip masculí no són els que ni volem ni esperem, jo crec que això no treu la molt bona feina que han fet molta gent del club, professionals i gent que dona el seu temps i que continuaran fent bona feina al capdavant del club. De fet, jo us he parlat del primer equip masculí, però aquí hi ha molt bona feina que s'està fent i, afortunadament, els resultats en altres àrees esportives del club estan validant aquesta feina. És veritat que a vegades la feina ben feta no té resultats. Jo crec que aquesta és una situació d'exemple. El futbol base, afortunadament, ens està donant moltes més alegries i tant de bo que continuï sent així. En qualsevol cas, és el moment de prendre, o va ser el moment la setmana passada, de prendre decisions fermes a nivell de la direcció esportiva i del lideratge que volem que aquesta direcció esportiva tingui a partir d'ara. I en aquest sentit, crec que tenim la sort, diria jo, de tenir un professional com el Carlos com a part d'aquesta família arlequinada. No us l'he de presentar, ja el coneixeu, el seu perfil. Esperem molt d'ell i jo crec que no tindrem al màxim d'una persona totalment compromesa i una persona que jo crec que ara mateix pot fer molt bona feina. Encantat de contestar preguntes després, però si em permeteu darte la benvinguda, Carlos. Bienvenido a la familia Arlequinada. Es un club que yo sé que ha seguido durante mucho tiempo. Y no solo los que estamos en esta sala, sino la gente que nos escucha, lo queremos mucho y me consta que eres uno más de nosotros, así que gracias por apostar por el Sabadell y todo tuyo, la sala. Gracias.
Bueno, yo agradecer la bienvenida de Pau, el interés, la confianza y la predisposición a llegar a un acuerdo para que yo esté aquí en una situación que obviamente deportivamente es muy difícil, que hay que afrontar con energía y con toda ilusión por cambiarla y por revertir la realidad es la que es. Nadie en el entorno del club esperaba estar en esta situación deportiva en este momento, pero yo siempre vivo en realidades, ¿no? Estamos en este punto ahora, no podemos estar lamentándonos, no vamos a cambiar lo que ha pasado si tenemos la capacidad para alterar cosas que puedan ocurrir. Yo llevo en el club 5 días, en el día de hoy hemos anunciado la llegada de Óscar Cano y Elías, y van a seguir, va a seguir habiendo cambios en el club para tratar de mejorar el día a día, para que el equipo tenga más facilidad o mayor facilidad para conseguir mejores resultados. Yo me he encontrado un grupo humano muy predispuesto al trabajo, creo que hay una implicación grande de los futbolistas, del staff, de toda la gente que rodea al club, y hay que darle herramientas a los jugadores para que puedan conseguir los resultados que todos queremos que lleguen cuanto antes, y lo primero es intentar obtener un resultado positivo contra el Teruel. Ya digo, la predisposición de toda la gente alrededor del club es fantástica, yo estoy muy agradecido, también muy agradecido a Gerard por el trabajo de estos últimos días conmigo, su capacidad para trasladar información, ha sido muy generoso en todo su trabajo y no tengo ninguna queja. Al final del día esto es fútbol, vivimos todos de los resultados, sabemos que empezamos en los clubes en una fecha y que todos los que estamos trabajando dentro del fútbol tenemos fecha de caducidad, pero creo que ahora mismo el club necesita energía, necesita ilusión por conseguir el objetivo, aunque sea un objetivo distinto al que todos teníamos en la cabeza. Necesitamos fuerza, necesitamos compromiso, y es lo primero que he hecho cuando he hablado con los jugadores del Sabadell. Tenemos una plantilla joven, una plantilla que probablemente no ha vivido muchas cosas en el fútbol, sacando perfiles muy concretos, y esa plantilla necesita liderazgo. Yo identifico que necesita liderazgo. Si no lo tiene cada uno por sí mismo, necesita figuras estructurales que le aporten ese convencimiento, ¿no? De ir todos a una. Yo lo que pido es sacrificio, pido respeto en el día a día y un compromiso alto, que nadie se salga del camino. El que se salga del camino no estará. Este es un club muy grande, que está en una situación difícil, pero es un club muy grande. Entonces hay que respetarlo. Al final del día los jugadores del Sabadell saben que tienen un compromiso grande con esta institución. A partir de ahí, dedicación, esfuerzo, trabajo, compromiso, ilusión y abiertos a hacer los cambios que haga falta para conseguir el objetivo. Todo el mundo aquí tiene un prestigio, el club lo tiene, la gente que trabaja en él también, yo lo tengo, y vengo aquí porque creo que va a haber las herramientas adecuadas para sacar la situación adelante. Mi convencimiento es total y rotundo, y por eso estoy aquí. Y ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas y lo que queráis lo comentamos.
La benvinguda en un primer moment del president Pau Morilla Giné, amb reflexió inclosa, i la presentació a Carlos Rosende. Ara torn de preguntes.
Te quiero preguntar por ese primer diagnóstico que has podido hacer en estos 5 días, más los que has podido hacer desde fuera, casi como aficionado, seguidor de fútbol en general. ¿Qué es el primer diagnóstico y qué es lo que más te ha podido sorprender en positivo o negativo de lo que has notado, de lo que has visto, como digo, en estos primeros días de contacto?
Sí, yo al equipo lo conozco bien, lo he visto en directo esta temporada varias veces, obviamente mi trabajo es ese, además de verlo en vídeo. Creo que ha habido problemas que han hecho daño a la plantilla, lesiones de larga duración, lesiones musculares, el equipo se ha visto mermado, y en muchos momentos ha habido pequeñas piedras en el camino que nos han impedido sacar buenos resultados. Siempre ha pasado una cosa, la otra o la siguiente, injusticias como en Vigo, errores individuales que han costado puntos, y al final eso ha ido, yo creo que encadenando una situación de desconfianza que ha, digamos, mermado al futbolista. He visto, lógicamente, pues situaciones comunes a otros lugares en esta realidad clasificatoria, un equipo anímicamente bajo, Es decir, gente que no esperaba estar en esta situación, pues que ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza, entonces hay que recuperar a todo el mundo. También es verdad que cuando no van saliendo los resultados y hay gente que no participa, pues esa gente parece un poquito más estar en un segundo plano. Ahora, pues un cambio de entrenador, obviamente, yo creo que todo el grupo lo agitará, ¿no? El equipo ha usado diferentes sistemas, tendrá que evaluar lógicamente el míster Óscar qué es lo mejor para el grupo, pero yo necesito recuperar a toda la plantilla, y ya digo, desde un nivel de implicación grande y de intentar obviamente conseguir resultados cuanto antes y darle sobre todo a la gente, es decir, que la plantilla ilusione a la gente que viene al campo. Yo lo he seguido desde fuera mucho al Sabadell en los últimos años. Sé que a la gente, obviamente, hay gente muy fiel y hay otra gente a la que hay que animarla a venir. Y eso tiene que llegar a través de resultados y a través de que vean que el equipo tiene una implicación máxima cuando gana, cuando empata o cuando pierde, que espero que sea pocas veces. Yo siempre pido a la gente que nos rodea que sepa que ya no solo la plantilla, sino yo me he encontrado a una directiva, a un presidente que se desvive por el club, que quiere que las cosas salgan adelante, con un compromiso máximo de trabajar 24 horas al día por el Sabadell, y eso es lo que yo he percibido. Entonces, como yo percibo ese nivel de compromiso e implicación en todo el mundo, pues yo vengo aquí para ayudar, con mi experiencia, con mis ganas y con mi ilusión. En lo deportivo, pues lo que decía, es el trabajo. Cambiar cosas, porque siempre hay que cambiar cosas, probablemente estamos haciendo cosas que se puedan mejorar y ese es el camino, no conozco otro en el fútbol y ese es el camino que a mí me ha llevado aquí, con lo cual pues mucha ilusión, mucho trabajo y al día a día. O sea, yo sobre todo el análisis que hacía desde fuera es que nadie nos va a sacar de esta que no seamos nosotros. O sea, esto es trabajo de este club. No es el rival, no es lo que tengamos enfrente. Me da igual que sea el equipo con más presupuesto o con el que menos. Creo que los problemas son nuestros. No tenemos que enfocarnos mucho en el contrario, sino en resolver nuestras propias situaciones. Creo que por ahí va la salida de este equipo ahora mismo.
Sí, Carlos, bienvenido. Primero, quería preguntar por lo más reciente. Evidentment, jo, Óscar Cano... ha estat, en aquest cas, la confirmació, que és el que pot aportar Óscar Cano en aquest cas, doncs, les èpoques del Castelló, evidentment, i quins són els detalls?
Sí, Óscar és un entrenador que tiene una gran experiencia en los banquillos, que ha vivido situaciones de mucha dificultad, en Castellón situaciones bonitas como un ascenso, pero también situaciones muy complicadas salvando al equipo. Yo lo he tenido en Coruña el año pasado también en una situación delicada. Es una persona que tiene mucha fuerza en el vestuario, que tiene las ideas claras, una propuesta muy reconocible y que creo que es capaz de levantar equipos en momentos complicados. En momentos complicados, sé su manera de trabajar, sé el tándem que forma con Elías, su segundo. Creo que es un equipo dentro de un equipo que se complementa muy bien y yo, bueno, he hablado con él y lo veo con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha implicación. Sabe al club que llega, sabe el momento del club ahora y creo que se va a notar un cambio. Creo que mañana va a ser un día distinto para todo el mundo que esté aquí, porque Óscar es una persona que tiene, ya digo, las ideas muy claras y que tiene esa capacidad de contagiarte. Creo que todos los empleados del club van a sentir eso desde un primer momento y sobre todo por los que salen al campo, ¿no? Que al final son los que tienen que sacar los partidos adelante. Nosotros tienes un mercado de enero, tienes un entrenador, pero yo lo digo siempre, nosotros estamos aquí para dar soporte, para ayudar, para buscar soluciones, para identificar cuáles son los problemas, pero el que sale al campo, el que recibe los aplausos es el futbolista. Yo habría matado por ser jugador del Sabadell. O sea, quiero decir, habría matado por vivir lo que vive un futbolista del Sabadell, sabiendo que lo viven las buenas y lo viven las malas. Pero eso es a mí lo que más me hubiese ilusionado y eso supone, digamos, un compromiso del futbolista que tiene que ser futbolista todo el día, ¿no? Tiene que ser futbolista las 24 horas del día. Y con ese compromiso, con esa ilusión, tiene que convivir un jugador que forme parte de esta institución. Yo quiero, dentro de la dificultad, caras arriba, fortaleza mental, concentración 90 minutos. Hay cosas que son y van a ser innegociables en todo momento. Yo ayer ya vi cosas contra el Lugo, creo que no lo vi yo solo, que lo vio la gente que estaba en el estadio. Vi que el equipo salió con un deseo, con unas ganas de agradar contra un muy buen equipo como es el Lugo, y que fue un partido muy parejo, muy parejo. Son esos pequeños detalles los que nos están haciendo daño y vamos a corregirlos y vamos a sacar la situación adelante.
Si ha pogut parlar amb algun dels jugadors que han vestit la samarreta del Sabadell i que ell ha conegut de l'època del Deportivo, per exemple. Com van anar les converses, com ha anat una mica l'operació?
El caso de Ian es un futbolista y un futbolista, y te diría un amigo. O sea, una persona con la que yo tengo mucha cercanía, una persona que le tiene un cariño enorme al club desde el primer momento que un poco fue pública esta situación. Contactó conmigo, se puso a mi disposición para todo lo que necesitase. O sea, yo solo tengo palabras de agradecimiento a él, las tengo futbolísticamente, porque creo que su implicación allá donde va es máxima. Vosotros lo conocéis bien aquí, una persona con carácter profesional, con ganas de sacar las cosas adelante, y a nivel humano, yo lo dije en Coruña en su momento cuando llegué, cuando pudimos firmarlo, y lo digo ahora, es una persona extraordinaria. Entonces, eso por un lado. Bueno, las conversaciones con el club, yo siempre he sido muy franco con el club y me he encontrado un club que ha sido muy franco conmigo. Entonces, por ahí, cuando hemos encontrado caminos para avanzar, hemos avanzado. Es una situación obviamente reciente, el club identifica que tiene que hacer cambios y a partir de ahí contacta conmigo, vamos hablando, vemos si la situación es buena para las dos partes y el club da ese paso adelante, y yo con esa fuerza que veo al club, yo también tengo esa fuerza y creo que obviamente estamos a tiempo, es la realidad. Pero hay una cosa, una cosa distinta es estar a tiempo y otra cosa es pensar que las cosas se arreglan solas. Las cosas no se arreglan solas. Podemos estar diciendo aquí que el Sabadell tiene una gran plantilla, la clasificación ahora mismo dice otra cosa. Con lo cual, como la clasificación dice otra cosa, vamos a enfocarnos en nuestra realidad ahora mismo y no en dónde teníamos que estar en este momento.
Sí, claro, bienvenido. Vuelvo un poco al análisis que hacías de la situación, que es profundo. Voy más allá de los aspectos puramente deportivos. ¿Qué es lo que necesita este equipo para
¿Qué es lo que necesita aquí? Me enseña el aspecto esportivo. Tarde,
se acerca el mercado de invierno y no sé si...
Y evidentemente le preguntan para el mercado de invierno también. ¿Qué es lo que necesita?
Yo creo que obviamente un equipo que está en esta realidad siempre tiene que ser permeable a hacer cambios cuando se enfrenta a una ventana de invierno. Nunca es la más accesible, como es normal, pero sí que hay voluntad de cambiar cosas. Yo el primer día se lo he dicho en el vestuario, es decir, el camino es uno. Y a partir de ese camino hay gente que querrá estar y hay gente que no se verá capacitada, no se verá cómoda. Yo, el despacho siempre está abierto para levantar la mano y valorar situaciones. Quiero decir, aquí esto es muy fácil. Aquí juegan 11 jugadores y hay 4 cambios en los partidos normalmente. 5 cambios, 3 cambios, 4 cambios. La gente que tiene que estar, tiene que estar. Entonces tenemos que estar todos en la misma. Una cosa buena, yo he visto un equipo que sí está implicado. Es decir, no he visto un equipo que baje los brazos. En momentos puntuales, como el otro día contra el Barça B, veo un equipo que no sale bien al campo y se encuentra en una situación adversa que hubiese sido lo normal, que el equipo, lo normal, entiéndeme, que el equipo viese el resultado imposible. No he percibido yo eso en ningún momento. O sea, creo que hay ganas de competir, ganas de salir de este momento, de este bache, ¿no? Entonces, bueno, ese es el diagnóstico que yo hago. Llevo 5 días en el club, necesito conocer más a la plantilla a la hora de hablar de perfiles, de posibles cambios. Hay gente que no ha participado, pero ahora llega un míster nuevo. Igual nos encontramos con situaciones distintas, con lo cual sería aventurado ahora hacer un análisis de ese tipo. Esperaremos un poquito, pero iremos tomando decisiones sobre la marcha porque porque el tiempo apremia. La filosofía de trabajo es esa. O sea, yo no creo que las cosas se resuelvan solas. Como no se van a resolver solas, hay que ir tomando decisiones. Las conoceréis cuando sea oportuno, pero sí hay voluntad de obviamente de mejorar lo que no funciona. Hay gente que obviamente estará descontenta y puede seguir descontenta y que sea bueno para las dos partes que salga. A gente que en el mercado yo considere que es posible que ahora mismo esté en una situación favorable para venir aquí por muchos motivos y que nos pueda ayudar. Gente quizá con un nivel de madurez más alto, que haya vivido más cosas y que pueda darnos esa seguridad que probablemente necesitamos. Así que es un poquito lo que tengo yo ahora en la cabeza después de 5 días.
Sí, las pocas dudas que puede generar, o al menos que puedes tener a primer vistazo, o que puede generar casi tu figura también, es vienes de un club grande, deportivo, seguramente, si no el presupuesto más alto, uno de los más altos, por no decir el top 1 de los 40 equipos que puede haber. La realidad aquí es muy diferente. La duda que puede generar es esa, cómo trabajar cuando, no te diré que es fácil, es otra dificultad en todo caso, cuando ahora sí que hay que ajustar muy bien los aciertos, como dices, en una ventana muy complicada como es la de invierno, y cuando además, vamos, a no ser que digáis lo contrario, la realidad económica también va a ser muy acotada.
Bueno, yo cuando cojo el primer equipo del Deportivo, la realidad es que nosotros entramos con un ERE, con lo cual, con todo lo que supone un ERE en un primer equipo del Deportivo, hacer 18 o 20 cambios en la plantilla, jugadores con unas fichas inasumibles en una categoría como Primera Federación, que requirió un trabajo, quiero decir, complicado, no un trabajo generoso a la hora de abordar el mercado, sin escatimar lo que es el Deportivo. Es decir, tú vas al mercado siendo el Deportivo y eres un club que tiene muchas opciones de firmar jugadores, ¿no? Pero sé lo que es trabajar en situaciones de decir, tengo esto, tengo que saber utilizarlo. Entonces creo que estamos en una situación de tengo esto, quiero saber utilizarlo, pero tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Entonces tendremos que saber elegir bien qué es lo que tiene que salir y qué es lo que tiene que entrar con precisión. O sea, intentando, obviamente, que el nivel de acierto sea muy alto en lo que hagamos. No se trata aquí de hablar de números ahora, porque sería por mi parte, digamos, decir cualquier cosa que después no se pueda cumplir, es innecesario, pero sí yo sé dónde estoy y sé lo que tengo que hacer. Entonces creo que tenemos que tener un nivel de acierto alto con la gente que venga, y todos estamos un poquito en esa misma línea.
Sí, claro, quizá dentro de la situación crítica que pueda haber ahora, la ventaja es que se ha consumido un tercio de...
Només s'ha jugat un terç, per tant quedaria en 2/3 de campionat. El marge encara és abismal. I la diferència encara no és abismal amb el lloc de permanència, aquests 6 punts que té ara mateix l'equip. Aquest és el missatge que s'ha de fer arribar a la plantilla. Que hi ha temps.
Yo creo que el mensaje es ganar en Teruel. Y el mensaje ya no es tanto incluso ganar en Teruel como entrenar bien mañana. Creo que es una categoría muy pareja, lo dicen los resultados. Los grandes presupuestos sufren mucho contra equipos que tienen menos recursos. Lo vemos cada fin de semana. Es difícil hacer en este grupo pronósticos de resultados. Hemos visto al Celta B perder en Sestao. Esto se puede dar. No creo que haya enormes diferencias, y no creo que los futbolistas del Sabadell sean menos que nadie cuando están en las condiciones idóneas para competir. Yo ya digo, insisto en ese mensaje, porque diferencio el hecho de que hay tiempo para cambiarlo, que es una realidad, como que el tiempo empieza por hoy mismo. Entonces hay que ir haciendo cosas encaminadas a obtener un buen resultado el fin de semana. Obviamente tenemos margen, hay que encontrar un equilibrio, sobre todo emocional, en pensar que todo es una final. Hay que llamarle final a lo que es final en el fútbol. Lo que no es final no es una final, porque tu nivel de activación no es el adecuado para afrontar un partido. Entonces nosotros tenemos que tener la cabeza sobre los hombros, entender que estamos en un mal momento, saber que tenemos capacidad para revertirlo y estar equilibrados, que es otro de los problemas que yo veo que el equipo en algunos momentos peca un poco de esa sobreexcitación. Todo nos lleva a pensar que tenemos que arreglarlo a cada segundo, ¿no? A cada duelo, todo es a vida o muerte, todo es una sensación de sufrimiento del jugador, de falta de equilibrio, de falta de equilibrio. Tiene que llegar el gol, nos desorganizamos y pasan cosas. Tenemos que aprovechar situaciones a balón parado, nos contragolpea el Lugo y tenemos situaciones de desorden provocadas probablemente por ese nivel de sobreexcitación, de querer agradar, de querer demostrar que es el que yo percibo. Podría ser de otra manera y el diagnóstico sería mucho más preocupante. No es el caso. El equipo quiere competir, quiere agradar y quiere sacar la situación adelante. Con eso me quedo.
Lo que también está claro es que firmáis tanto Oscar como tú hasta el año 2025.
Firman para una temporada y mitja.
Aquí hay una idea, no diré proyecto porque es una palabra que está...
No parla de projecte.
Però sí, esa idea de que no venís para un parche, sino para...
Però sí que no volen ser un pedaç.
Un mayor recorrido, ¿no?
Eso es lo que transmitió el club desde un primer momento, que lo que apuestas por una manera de hacer las cosas. Yo sí creo que en conjunto el Sabadell tiene un proyecto, lo está demostrando, se ha hecho un muy buen trabajo en categorías inferiores, el Juvenil A es un equipo muy competitivo dentro de una división de honor como es la de aquí, que es muy complicada obtener resultados y sacar futbolistas, porque al final tienes muchos clubes que están en mejor situación, que pueden captar antes y tienen más recursos que tú para llevarse a los futbolistas. El club está intentando que jugadores de la cantera lleguen al primer equipo. Todos conocemos casos de jugadores recientes que han estado o están ahora, que están dando la talla en el primer equipo. Hay que encontrar un equilibrio. Y nos gustaría que la situación deportiva fuese mejor, porque es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? El club tiene que estar mejor deportivamente para que estos chicos quieran estar aquí, para poder firmar contratos de otra manera, para poder retenerlos, para que el club pueda hacer ventas que reviertan en mayores presupuestos para el club. Bueno, un poco estamos intentando darle forma a todo eso, pero obviamente muy contentos. El otro día estuve viendo al filial, que es un muy buen equipo. Yo creo que todo el año estará peleando por subir a tercera ref. Conozco a los jugadores, la gente de la cantera, los trabajadores del club tienen una predisposición total a ayudar, a querer que las cosas sigan como se están haciendo, y yo me he encontrado un club en ese sentido muy, muy, muy estable, ¿no? Muy reconocible. Y desde la distancia, incluso desde Coruña, muy, muy reconocible lo que se está construyendo. ¿Qué ocurre? Que hay una situación, esperemos, circunstancial, puntual del primer equipo, que debilita todo eso que viene por detrás y que representa una urgencia. Es así, ¿no? Hay que solventarlo, salir de esta situación y, a partir de ahí, en una situación de más estabilidad, seguir construyendo. Yo veo que el club está en un camino de construir y de encontrar los recursos necesarios para potenciar todo lo que se está haciendo bien.
Santiago, estás destacando mucho el tema mental, el tema anímico.
Tema mental, el tema anímico.
Ya se ha abordado con profesionales. ¿Es algo que os volvéis a plantear?
Si es planteja en treballar en aquest sentit. Continuar treballant per aquesta via més psicològica.
Sí, yo creo que históricamente en el fútbol se le ha dado mucho misterio a estas cosas y no tienen ninguno. Entonces hay que encontrar las herramientas, sea como sea, es decir, a nivel individual o a nivel colectivo, buscar soluciones. Cada persona es distinta, afronta situaciones de adversidad de una manera muy, muy diferente. Lo hablaremos con Óscar, si es necesario buscar una figura distinta, si nos vamos a apoyar a nivel dirección deportiva, cuerpo técnico, para afrontar este tipo de situaciones de esta manera. El aspecto psicológico es casi tan importante o más importante que el resto, ¿no? Las situaciones particulares de los jugadores vienen relacionadas por su estabilidad emocional, por si van a tener un niño, por si se están divorciando de su pareja, por si tienen un problema de salud familiar. Eso afecta al rendimiento. Al final, yo estoy convencido que el Sabadell tiene una gran plantilla, pero malos rendimientos. Entonces, por eso hay jugadores que ahora mismo están rindiendo mal, que igual dentro de un mes alguno no está en el Sabadell y va a otro equipo y rinde perfectamente, ¿no? Entonces, buenos jugadores, todos. Malos rendimientos, ahora mismo a nivel individual, nos está marcando eso, ¿no? Entonces, buscaremos soluciones.
Sí, yo una más por mi parte, simplemente para hacer un poco cómo queda el organigrama. Nos has comentado, Óscar Cano viene con Elías Martí como su segundo. Me gustaría saber cómo queda el resto. Sabemos que Gerard sí que no continúa en la estructura del club. ¿El resto del staff cómo queda?
El staff se mantiene, salvo la figura de Gerard. Yo creo que tenemos un staff joven, muy comprometido en la línea de la plantilla, con muchas ganas de trabajar, gente que no sale del despacho, que está 24 horas pendiente del club, que quiere que las cosas salgan, y ya digo, yo creo que no es necesario hacer más cambios. Tanto entrenador de porteros, preparador físico, Ángel, todo el mundo va a tener su espacio para poder ayudar, y a corto plazo no vemos que vaya a haber más cambios. Situaciones nos las va a dar el día a día. Yo igual te digo esto ahora y hay gente que no está contenta, gente que ve que su espacio no es exactamente el mismo y no se encuentra cómoda. Lo valoraremos, veremos si hay que hacer alguna cosa más, pero confianza en la gente que está. Yo vengo a cambiar lo que hay que cambiar, y lo que está bien no hay que cambiarlo. Entonces, la gente que quiera ayudar y tenga capacidad para ayudar va a ayudar. No se trata de entrar aquí y hacer una revolución y empezar a tocarlo todo, no, se trata de detectar cuál es el problema y ya está. No creo que el problema esté ahora mismo en esas posiciones. Lo veremos, lo valoraremos, y si hay que hacer algún cambio más se hará, pero confianza plena en la gente que está en el día a día del club.
¿Alguna más?
Sí, a Pau. Sí.
Pregunta adreçada ara al president.
En aquest cas, ha parlat d'eines, de tenir eines. Bé, si no hi ha cap problema, continuarem en català. Sí, Carlos, no hi té el control. Perfecte, gràcies. De tenir aquestes eines, que això és un dels elements, a més de la il·lusió, de les ganes, del repte que suposa venir al Sabadell, m'agradaria preguntar per aquestes eines. I eines, evidentment, president, li pregunto per eines econòmiques, que al cap i a la fi és com funciona això. I si, com està també tota la resta de tasques, reunions, entrevistes, trobades amb futurs inversors a dia d'avui?
Bueno, com està el detall no el donarem, però sí que jo vull compartir una mica com estem. Jo continuo treballant, anava a dir incansablement, però al final cansa, per estabilitzar econòmicament el club i dotar d'aquestes eines que al final són imprescindibles per continuar. Això ho vaig començar a fer quan vaig arribar fa 4 anys i evidentment ho continuo fent. La situació del primer equip no ajuda, perquè és veritat que no tothom és tan valent o tan boig com potser vaig ser jo i el meu grup firmant l'ajuda al club just després, em sembla que era el 3 de maig del 19, si no recordo malament, havíem perd fora contra l'Alcoyano. Necessitàvem guanyar dos partits per mantenir-nos i bueno, ja ho dic, jo segur que trobaré gent disposada a venir i a ser tan valenta i tan boja com ho vam ser, i no pararé fins fer-ho. Ara l'important és controlar el que podem controlar. I el que podem controlar és la feina que segueixo fent i seguim fent tots plegats, i esperar que la situació esportiva millori, perquè evidentment és molt complicat. Comença la gent amb una visió quan el primer equip no està funcionant com està funcionant.
Sí, li he preguntat una mica aquests, no sé si incidents que es produeixen últimament a la Creu Alta.
Preguntant pels incidents que s'han viscut en els últims partits a la sortida, i que el president ha sortit a explicar la situació, fins i tot a títol personal, i si aquest canvi creu que pot portar una mica a calmar els ànims al voltant de l'equip, evidentment.
Bueno, incidents, al final no són incidents, són gent... Són gent que estima molt el Sabadell i que expressa una frustració de la manera millor que pot. Jo, evidentment, no m'agrada estar en aquestes situacions personals, i el que intento, sobretot, és intentar, primer, protegir els jugadors, perquè no hem de remar tots plegats, i si volen cridar-me a mi, que em cridin a mi. A mi m'és més fàcil, jo tinc l'avantatge, és que jo els hi puc dir, mireu, jo no faria potser el que esteu fent vosaltres, però sí que em sento molt identificat amb el que voleu, que al final, perquè jo era un d'aquells que estaven en aquesta foto que teniu a la dreta, no? Amb la qual jo espero, Pere, tant de bo que la gent, entenent que està frustrada, perquè això ho entenem tots i ens surt molt fàcil, perquè al final som tots arlequinats, que també entenguin que com que quan anem a Teruel o a qualsevol camp que ens queda ja ens cridaran, ja ens xiularan, que tant de bo ens vegin a tots plegats com part de la solució i com part del seu equip. No ajuda a res. Tots estem enfadats, tots estem cabrejats, tots estem frustrats. Tots els d'aquesta habitació ho esteu i els que ens estan escoltant també ho estan. La millor manera moltes vegades d'expressar la frustració no és escridassant, insultant i faltant al respecte. La millor manera d'expressar la frustració és parlant, i és el que jo intento fer cada vegada que surto. No són situacions fàcils, però tampoc voldria donar-li més importància de la que té. Al final la gent són part de la nostra gent i tant de bo que els hi donem les alegries que volem, perquè les seves alegries seran les nostres.
Han detectat el problema, ja veurem si han trobat la solució. Sí que s'ha apostat fermament per aquest canvi, una estructura amb més experiència a la banqueta, sobretot amb la figura d'Òscar Cano. I continua insistint el company amb el tema de que la idea no és de mitja temporada, sinó temporada i mitja, pensant ja en el 2025.
Bueno, no hi ha varetes màgiques. Al final, en la vida, tots ens equivoquem i fem... I a vegades prenem la millor decisió i ens surt malament, i a vegades, havent pren una mala decisió, et surt bé. En aquest cas, s'ha intentat de moltes maneres i se seguirà intentant fins a l'últim dia que estiguem aquí. No és tant un tema de canviar el rom 180 graus o de veterania versus joventut. Jo els he dit a tothom, els resultats han sigut nefastos, però probablement tornaríem a... No, probablement tornaríem a prendre la decisió que hem pres, perquè amb la informació que tenien en aquell moment es va prendre. Ara mateix, potser, òpticament, és una situació similar a la que teníem fa pràcticament 2 anys, no? Quan vam apostar per un model potser de gent amb més noms i potser de gent amb més experiència. Volem exactament el mateix que volíem quan vam apostar amb gent que en teoria tenia menys experiència i menys nom. No hi ha canvis aquí. En quant a la visió de futur, l'hem de tenir, i fins a l'últim moment la continuem tenint. La vam tenir quan vam arribar al club fa uns anys, i humilment jo crec que és un dels factors que ens va permetre primer ascendir i després competir molt bé a segona divisió, no? Però bueno, estem en una realitat i és la que és. Controlem el que passa demà. D'aquí un any i mig no vull mirar, ni d'aquí un dia i mig ni una hora i mig. M'agradaria que els jugadors aquesta tarda ja pensin en què poden fer per entrenar demà al màxim, perquè el partit del diumenge, que és el més important ara mateix que tenim, es guanyarà demà, no es guanya el diumenge. Jo crec que el diumenge, l'excusa aquesta de que no ens mereixem guanyar, mireu, el que hem de fer és entrenar bé, i jo que no sóc de futbol tant com el Carlos, com s'entrena, s'acaba jugant el diumenge.
Tornarà. Per què Carlos Rosende li pregunten al president per què la seva elecció?
Bueno, segur que hi ha molta més gent amb més capacitat per contestar aquestes qüestions, com l'Àxel i el Bruno. A mi, quan em van presentar el Carlos com a opció que ells volien, jo no els vaig demanar molta informació perquè tampoc volia, diguéssim, esbiaixar la meva impressió. Jo em vaig quedar impressionat per aquesta combinació d'energia positiva i aquest convenciment de controlem el que podem controlar. em sento molt identificat amb aquesta actitud. A la vida, ho sabeu tots, a vegades fas el millor que pots i no et surten les coses bé. El Carlos és el primer dia i com a persona, però també com a professional, m'ha donat amb una claretat d'idees i sobretot amb una humilitat en quant a no tinc totes les solucions, però no desfalliré fins a trobar la resposta a aquestes preguntes, a mi m'ha impressionat molt, molt, a nivell personal, que és el que a mi més m'interessa. Des del primer moment que jo he entrat al club, a part del temps i els recursos que he pogut aportar, jo he pogut contribuir humilment a analitzar, diguéssim, la persona que arriba, no el professional esportiu. Per això hi ha molta més gent que en sap molt més d'això i el Bruno i l'Àxel, evidentment, doncs, han definit molt bé per què era una persona que havia seguit molt el Sabadell, per què és una persona que ja coneixia molt el Sabadell, per què és una persona que tenim l'avantatge que emocionalment ja està una mica lligat al club, encara que de lluny, i és una persona que va fer una feina espectacular al Depor. Aquí a vegades ens queixem tots plegats, hòstia, l'entorn, però al final l'entorn és molt identificable i al final són gent nostra que s'estima el club de la millor manera. Jo no dic que a Corunya no s'estimi el club, però si ens queixem de l'entorn aquí, imagineu la pressió que aquest senyor va tenir durant 2 anys amb un club que és quasi tan gran com el Sabadell, m'ho permetreu, perdona Carlos, però que sí que a nivell mediàtic és un club que no sé quants mitjans especialitzats té, però està totalment capacitat per lidiar amb aquest tipus de pressió. I ara mateix necessitem gent que sigui capaç de fer-ho, perquè si no creus que ets capaç de lidiar amb aquesta pressió i bloquejar-la, d'aquí no ens en sortirem.
Una pregunta més.
La situació no és fàcil, evidentment, el segon canvi d'entrenador, l'equip enfrontat a la classificació, no sé personalment com ho està vivint el president.
Com ho està vivint a títol personal el president, tota aquesta situació?
El mercat d'hivern, però imagino, el dia a dia, no sé si m'equivoco.
No t'equivoques. Bueno, intentant aplicar-me el compte de controlem el que podem controlar. És difícil a molts nivells, però si permeteu, no és el... jo aquí no sóc el protagonista ni m'agradaria ser-ho. És una mica com aquelles nines russes, em sembla que són, que tenen com, diguéssim, diverses capes. Amb la meva sort o la meva desgràcia és que jo ara mateix estic, diguéssim, vestint diferents disfressos. El més visible és aquest que esteu veient ara mateix, que és el de representant institucional del club, i faig la feina que puc i de la millor manera que puc representant una institució tan gran i representant a gent tan gran com són els nostres socis aficionats i passats, futurs i presents. Això és una meravella. Després hi ha un nivell a nivell d'intentar ajudar en la part que jo humilment vaig ajudar molt i ja fa 4 anys, que és el d'apostar personalment i convèncer gent que aposti personalment per un club en els mals moments. A mi m'heu vist més en aquest perfil, en els mals moments. No hi ha cap foto meva de l'ascens aquí a Sabadell celebrant amb l'Ajuntament, perquè no és el meu perfil. A mi m'agrada aprendre que tireu de maroteca quan hi ha situacions complicades, no? El famós partit aquell de l'Alcoyano que us he comentat, la primera roda de premsa meva va venir just del primer partit que vam perdre precisament contra el Castellón el 30 d'agost, si no recordo malament, del 2019. Aquesta és una part que a mi m'està traient molt de temps, Joan. No és fàcil. Viatjant molt i treballant molt i és dur. La part que jo pateixo més és la part d'aficionat, l'última capa de totes, perquè al final a vegades penso tant de bo jo no fos el Sabadell, perquè tot m'ho prendria a nivell professional, però és més complicat quan a més és el teu club. No tinc... si les coses no van bé esportivament, no hi ha un altre equip que em pugui desfogar en aquest sentit. I la part on jo pateixo, patiu tots, i pateixen tots els que ens escolten, amb la qual bueno, continuem treballant i fins a l'últim dia.
Doncs ara sí, gairebé 50 minuts de roda de premsa amb doble protagonisme, més protagonisme diria del que intuïem en un principi per part del president, que no sé si s'ha trobat massa còmode a l'hora de respondre a temes tan personals quan volia deixar aquest paper, avui aquest rol destacat per al que realment ho és, Carlos Rosende, en aquest cas el nou director esportiu del Centre Esports Sabadell, que ara mateix posa amb una bufanda del club al costat del president, i encara en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, no sé si fins i tot Adri amb intenció de sortir a la gespa i fer alguna fotografia també d'aquelles que després veurem a les xarxes socials i al portal web, per exemple, de Ràdio Sabadell. Ara de seguida sortirem de dubtes de si el tour fotogràfic també passa per la gespa ara mateix, gairebé invaïda per bé, una munió de coloms.
Doncs m'imagino que sí, que és l'hora ara dels companys de la premsa gràfica, del Roger Benet en versió fotogràfica i no pas vídeo, i que segur que de seguida tenim també aquestes imatges. Programa fet pràcticament, Sergi, queden 10 minutets, et sembla que vagi cap a Castelló directament, si no em
sí,
dius al contrari.
No, home, acaba, remata-ho.
Doncs vinga, va, gràcies Sergi, gràcies Pau, gràcies Roger, fem una aturada molt ràpida per la publicitat, res, un minutet i estem a Castelló descobrint l'altre nom propi del dia, el d'Òscar Cano.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. You shot
me so damn. Si la setmana passada parlàvem i passàvem per Corunya per saber qui era Carlos Rosende, ha presentat fa res uns minuts, l'heu escoltat de forma íntegra aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. També de retruc li preguntàvem al company de la Voz de Galícia, Xurxo Fernández, per l'etapa d'Òscar Cano al Deportivo. Avui marxem a Castelló per conèixer més a fons aquesta figura del nou tècnic que acaba d'incorporar fa res, un parell d'hores, no arriba a tres, al centre d'esports. A Castàlia va salvar els mobles primer, va ascendir després i va ser cessat a segona A, per tant ha viscut totes les cares del futbol com a entrenador orellut. Xavi Cidro, company de la SER de Castelló, què tal, com va tot?
Hola, què tal, Adrià? Bona tarda.
Com és Òscar Cano, el nou entrenador arlequinat?
Doncs és un molt bon entrenador. Això sí, és un entrenador amb una filosofia molt clara i que no va canviar per res del món. La pot readaptar d'alguna manera, però ja que diré clar que Òscar Cano és un entrenador al que li agrada jugar al futbol, tindre la pilota, ser protagonista, i sobretot ens recorda molt, salvant les distàncies, a l'escola Futbol Club Barcelona. És a dir, és un tècnic que, tu bé ho has explicat, no? Va agafar el Club Esportiu Castell en una situació complicada en l'antiga, encara segona B, objectiu permanència, i lo normal, lo lògic és pensar que quan un equip té que lluitar per la permanència, la seva manera de jugar és la de defensar amb molts homes darrere i buscar sobretot les contres i sorprendre alguns rivals. Bé, doncs el Castelló d'Òscar Cano no tenia res d'això, era un Castelló protagonista, defensa de tres amb dos carrilers molt avançats, amb molts homes al centre del camp, amb molta possessió, i sobretot el que li agradava, tocar molt la pilota. Va patir molt el Castelló la primera temporada, però va aconseguir l'objectiu, la permanència, i a partir d'aquí ja va tindre opció també d'anar al mercat de fitxatges. Va començar a fitxar jugadors del seu perfil i va aconseguir en la segona temporada que aquest tipus de futbol fora molt més efectiu, i el Castelló va estar tot l'any a la zona alta de la classificació. També és de veres que va ser un any molt estrany, perquè va ser l'any que es va suspendre la Lliga pel Covid i que va jugar una mica de rebot aquell playoff. No estava tal vegada predestinat el Castelló a ser un dels clars favorits a l'ascens, però amb aquesta manera de jugar a Màlaga, amb un playoff a porta tancada, i després de caure en la primera eliminatòria va passar les dos següents i va aconseguir l'ascens. No va canviar gens la seva manera de jugar a la segona divisió, la idea era clara, evidentment l'economia del club tampoc donava com per a fer grans fitxatges que li pogueren beneficiar aquest estil de joc, i a meitat de temporada va ser cessat, i finalment, inclús canviant d'entrenador, el Castelló no va aconseguir mantenir la categoria. Però insisteix que és un tècnic que té les idees molt clares, que sobretot arriba molt fàcil al futbolista del vestuari, que té un diàleg molt, molt permanent i molt directe amb els jugadors i que té una filosofia i una manera de jugar molt particular, que no és habitual de veure en aquestes categories, però que al Castelló li va anar força bé per aconseguir objectius.
Traient la part de la destitució, és un camí calcat al d'Antonio Hidalgo aquí a Sabadell aquelles mateixes temporades. Em vaig a l'inici de tot perquè avui veiem una miqueta la situació i hi ha moltes, moltes similituds. La que es va trobar allà per primera vegada a Castelló amb la que tindrà ara. Jornada 17, ara és la 13, l'equip últim en els dos casos, en dinàmica negativa, a 5 punts de la permanència allà al Castellón, aquí a 6 ara mateix, i fins i tot el primer rival era el Peralada, fora de casa, rival directe. Aquest dissabte nosaltres visitem el Teruel. Per tant, és que és una situació a la qual aferrar-nos o a la qual emmirallar-nos, el que ja ha fet Òscar Cano en un context calcat.
Sí, 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 a més amb un equip històric, no?, com és el Sabadell, com era el Club Esportiu Castelló. L'única diferència que a mi em preocupa respecte a aquella època i aquesta que viviu al Sabadell és la situació econòmica del club, perquè el Castelló és de veres que estava en una situació esportiva molt complicada, acabava de pujar, per cert, de tercera divisió, havien canviat de propietat, els nous propietaris sí que venien amb una injecció econòmica important, li van donar continuïtat a l'anterior tècnic, se'l van carregar de seguida, van portar un segon tècnic, no va funcionar, va arribar finalment Òscar Cano, va salvar la categoria, però el projecte era important econòmicament i els reforços que van arribar al mercat d'hivern van ser reforços que marcaven diferències. Jo no sé si el Sabadell aquest moviment al mercat d'hivern el pot fer, perquè crec que pot ser clau, no només portar a Òscar Cano, sinó que després puguen arribar alguns reforços que s'adapten molt a la seva particular manera de jugar. Si això el Sabadell ho té, és probable que el Sabadell pugui anar avant, però si va a confiar tan sols en la vareta màgica d'Òscar Cano de que canvia el Sabadell de la nit al dia amb els mateixos jugadors, és probable que per ell se pugui complicar, però sí que ell ja sap quina és la situació, l'ha viscut al Castelló, sap que si hi ha un bon material per a treballar pot traure l'equip endavant, i en aquest sentit jo crec que hi ha que tindre esperança.
La idea és canviar peces, o sigui que gairebé fins i tot en això pot haver-hi alguna similitud. L'última, el que sí que s'ha fet molt conegut Òscar Cano també és el seu discurs a les rodes de premsa.
Molt d'ànim i molta paciència, perquè amb dues preguntes tindreu 20-25 minuts de roda de premsa. És dels que li agrada parlar, i se'n va, i torna, És de veure si compte moltes coses, però compte les seves coses. I hi ha que saber llegir entre línies, interpretar i, sobretot, tallar. Tallar molt, perquè al final a l'oient no li pot ficar rodes de premsa senceres de 20 minuts. I és així, Per a lo bo i per a lo dolent, és així. És una persona que després, quan li apagues el micro, no és tan sumament rocambolesca, però és un tio que es fa voldre, es fa valer, i aquí li tenim molta estima. Aquí se recorda una frase que encara podeu trobar a les redes socials, quan es va dir en el playoff d'ascens al Castelló als seus jugadors, es va dir en el vestuari de la Rosaleda, ho va dir en castellà, evidentment, perquè ell és de Granada, es va dir en la estació, acercaros y veréis que pasa un puto tren cada 15 minuts, solo tenemos que coger un tren. Bueno, pues allò va calar, el Castelló va agafar el tren i va pujar a la segona divisió, és a dir, que n'hi ha que creure, n'hi ha que confiar en Òscar Cano, que pot ser una bona elecció.
Doncs el tren de la permanència, que és el que s'ha de pujar al Sabadell d'Òscar Cano. Xavi, dedueixo per les teves paraules que per tu és un encert, del Sabadell fitxar el granadí. Una abraçada molt gran i moltes gràcies per aquesta radiografia.
Fins ara, adéu, bon dia.
I avui tanquem el programa amb la informació del Sabadell B, radicalment oposada a la situació del filial del centre d'esports. L'equip de Conrad García dormirà tota la setmana com a nou líder de la Lliga Elite després de guanyar el seu quart partit consecutiu i d'aprofitar la punxada de l'Europa B. El conjunt escapulat, fins ara primer classificat, no va passar de l'empat contra l'Atlètic Lleida, mentre que el Sabadell B no va fallar contra el Viladecans, imposant-se per 2-0 amb els gols de Walter i d'Albert García. El tècnic Conrad García només té bones paraules pels seus homes.
Estic molt content, sobretot perquè al principi de temporada dèiem, no?, un equip amateur, de primer any, perdó, a futbol amateur, o, perdona, primer any, sinó un filial, al futbol amateur patirà, no tindrem accions competitives on no dominarem, i crec que no està sent així. Realment crec que hem sabut patir, que en els moments on hem d'estar replegats perquè el rival va perdent i t'apreta, doncs no patim grans xuts i molt content de seguir guanyant, de seguir sumant, quarta set victòria seguida, que no és fàcil, som el primer equip que ho fa, i a part la cinquena.
I primer forat important, que s'obre també en aquesta zona alta de la Lliga Elite. El filial del Centre d'Esports és el líder, amb 22 punts, segons l'Europa B, ara un per sota, amb 21, i tercer el Valls, amb 19, com a primer equip que no ascendiria directament a tercera. Per darrere, els rivals ja venen a més d'un partit de distància. Aquesta setmana, per cert, segon partit consecutiu a Olímpia, a casa del filial, que defensarà aquest lideratge contra un Sants, que és cué, malgrat guanyar l'últim partit. Amb aquest apunt de la Lliga Elite, arribem pràcticament al final del programa. Recordeu que avui, dia especialment intens, no només amb la roda de premsa de Carlos Rosende, que heu escoltat aquí a l'Hotel Suís, i també que heu vist al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, sinó que a partir de les 7 del vespre Rosende visita aquesta casa, Ràdio Sabadell, en un tribuna preferent especial, i que si voleu conèixer més a fons la figura d'Òscar Cano, que per cert, no sé si ho hem dit ja, però demà a la tarda és quan comença a entrenar, quan farà la seva primera sessió com a tècnic del Centre d'Esports, radiosabadell.fm, allà teniu tot el seu currículum. Fa bé la Beatriz Aguilar de tirar-me la sintonia de sortida. Amb ella hem arribat pràcticament a les dues. Ara les notícies. Avui teníem per fer tres hotels suïssos. Però és el que toca a les dues, amb la Núria García i els companys informatius, tots a posar-nos al dia. Per recuperar el programa, Ràdio Sabadell.fm, allà el podcast de l'Hotel Suís, i si no, podeu anar també al Twitch de Ràdio Sabadell per recuperar les imatges d'aquesta roda de premsa. Bocanada d'aire fresca, l'ha cantat el Centre d'Esports d'entrada amb la presentació del nou director esportiu, Carlos Rosende. Que vagi bé el dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.